Jo, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Endinsa't a la ruta de Nidaros amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a Noruega i descobreix Oslo, Trondheim, Kristiansund, la famosa carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions, quan d'aquí a 4 minuts seran 8:15. Resumim les notícies més importants del dia. El líder del Partit Laborista Britànic, Jeremy Corbyn, ha perdut aquesta mateixa tarda la moció de confiança del seu grup parlamentari. Criticat per una suposada tebió durant la campanya del referèndum que es va celebrar dijous passat al Regne Unit sobre la permanència a la Unió Europea, Corbyn només ha rebut el suport de 40 dels diputats laboristes, mentre que 172 hi han votat en contra d'ell. Tot i la derrota, el líder laborista i cap de l'oposició a Westminster ha rebutjat de moment la seva dimissió. I encara sobre el Brexit, us expliquem que la cancellera alemanya Angela Merkel s'ha mostrat partidària que el Regne Unit que no podrà accedir al mercat únic de la Unió Europea si nega la lliure circulació de ciutadans comunitaris al seu territori. Merkel ha subratllat que el Regne Unit no podrà mantenir els actuals privilegis, ha utilitzat aquesta paraula, com a membre de la Unió, si no assumeix també les obligacions corresponents. Merkel ha dit això en la seva intervenció davant del Bundestag, prèvia al Consell Europeu per analitzar el futur de la Unió Europea després que els britànics han votat a favor de la seva sortida de la Unió. I primera visita avui de David Cameron a Brussel·les després de la victòria del Brexit en el referèndum de dijous passat. El primer ministre britànic ha assegurat que, malgrat que el Regne Unit abandoni la Unió, el procés de separació ha de ser constructiu i mantenint una relació propera amb el bloc comunitari. A la seva arribada al Consell Europeu, que se celebra avui a la tarda a Brussel·les, Cameron ha insistit en el missatge que ja va donar ahir dilluns a la Cambra dels Comuns, en el sentit que encara que marxi de la Unió Europea, el Regne Unit no pot donar l'esquena a Europa. Precisament les conseqüències del Brexit serà en els propers minuts el tema del col·loqui d'anàlisi de l'actualitat dins el programa El Mirador. I canviem ràpidament de qüestió. El jutge Joan Manuel Abril ha tancat el procés d'instrucció per la causa del 9-N i ha acusat l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau de presumptes delictes de desobediència i prevaricació. El jutge instructor ha dictat resolució i per això dona 10 dies a l'acusació i a la defensa perquè presentin els seus escrits. A partir d'aquí es podrà sol·licitar l'obertura de judici oral al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La decisió desestima el sobreseïment que havien demanat les defenses dels tres membres de l'executiu. En la causa també s'estava investigant Francesc Homs, però com que és diputat al Congrés i, per tant, aforat, el Tribunal Suprem serà qui ha de decidir sobre l'obertura de judici contra ell. I també és notícia que la mesa de la Diputació Permanent del Congrés, formada per PP, PSOE i Ciutadans, ha rebutjat avui convocar aquest òrgan perquè debati sobre la conveniència que el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, doni explicacions sobre les seves converses amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en relació amb possibles investigacions a líders independentistes, converses que encara, de fet, s'estan filtrant. La petició l'havien fet a Esquerra Unida, Convergència, Podem i Esquerra Republicana, però com que no es tracta d'una qüestió de màxima urgència, els membres de la mesa han decidit ajornar l'acceptació d'aquesta petició. Precisament encara en clau postelectoral, la vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat al PSOE que reflexioni sobre el seu veto al PP, així ho ha dit, i a Mariano Rajoy, la número 2 de l'executiu espanyol, subratlla, en tot cas, que la primera opció és un pacte entre populars i socialistes. Per la seva banda, el president de Ciutadans, partidari de fer una taula de 3 amb el PSOE i amb el PP, ja s'ha posat en contacte telefònic amb Mariano Rajoy i Pedro Sánchez per impulsar reformes legislatives a Espanya. I un apunt per acabar, la vaga de controladors aeris que hi ha ara a França està afectant força el trànsit aeri dels aeroports espanyols. El del Prat és el més afectat, amb una trentena de vols anul·lat fins a aquest migdia, 14 d'ells a aeroports francesos i 16 més que havien de sobrevolar el país. Segons dades comunicades per AENA, des de les 12 de la nit passada fins a les 9 del matí d'avui s'havien cancel·lat mig centenar de vols amb destinació a França.
El mirador de l'actualitat. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i avui de la Blanca Aranyó a la producció. Us parla Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El referèndum celebrat dijous passat al Regne Unit continua marcant aquesta actualitat de les incerteses que ens visita tan sovint darrerament. La majoria dels britànics van decidir, com sabeu, amb una diferència molt ajustada d'una part sobre l'altra, que el país abandoni la Unió Europea. Aquesta consulta vinculant sobre la permanència en el grup creixent de socis comunitaris era una promesa de David Cameron abans de les últimes eleccions, promesa en què el líder conservador va aconseguir la majoria absoluta contra pronòstic en aquells comicis, els últims. Molts han criticat aquesta convocatòria, fins i tot intentant donar arguments democràtics, ja que certament no es poden estar, diuen, sotmetent determinades qüestions de manera constant a referèndum, a la valoració d'un poble que ja vota cada 4 o 5 anys normalment, i que des d'aquesta confiança igualment té a l'abast altres instruments de participació. Això ha passat al Regne Unit amb una qüestió important com és aquesta. Més enllà del debat i de les preocupacions, el rebuig majoritari dels ciutadans del Regne Unit a continuar formant part de la Unió Europea obre molts interrogants. Un d'ells es refereix a la línia de flotació de la mateixa Europa, que es construeix des d'una voluntat d'enfortir la unitat des de la diversitat. I això ho representava molt bé el Regne Unit. Ho recordava ahir el mateix Papa Francesc, com ja comentàvem, quan tornava del diumenge a bord de l'avió d'Armènia a Roma. La unitat no vol dir uniformitat ni assimilació, però la diversitat no ha de ser tampoc divisió constant, perquè això pot provocar enfrontaments que vagin a més i que facin ressorgir alguns fantasmes del passat en forma de conflictes entre els mateixos europeus. Avui ens preguntem què passarà a partir d'ara amb el procés de sortida del Regne Unit d'Europa, un procés que marcarà un abans i un després en l'evolució d'aquesta Europa oberta i d'arrels cristianes que van concebre els seus fundadors. Caldrà trobar fórmules de col·laboració perquè les persones que són al centre de tot plegat, no quedin relegades a uns determinats interessos d'uns i altres. Obrim la nostra taula de col·loqui. Ens acompanyen avui Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Bona tarda, benvingut. També saludem Alfons Calderón, economista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions. Diem bona tarda a Josep Vila Avelló, economista també, i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També podem dir que expolític, moltes coses, no? I empresari.
Bueno, una miqueta de tot.
Una mica de tot. La vida dona moltes voltes. Com
empresari no gaire.
Empresari ja no gaire. Bé. Parlem del Brexit, que és una notícia que ens ha afectat molt aquests últims dies i d'alguna manera també ha vingut relacionada amb tot el que ha estat el context de les eleccions espanyoles. Però bé, avui ens centrem, igual que ahir vam centrar-nos a les eleccions espanyoles, avui ens centrem més en aquest Brexit. Què passa a partir d'ara? Quina importància donen aquesta decisió del poble britànic? Decisió molt ajustada, 52% sobre 48,5, més o menys.
Bé, per començar, la decisió ja ha causat estralls importants, limitats en el temps, perquè portem escassos dies, però molt importants. En primer lloc, el Regne Unit. La pèrdua de lideratge del seu primer ministre, independentment del color polític. La pèrdua de lideratge en el seu propi partit, que ha quedat dividit. La desorientació en el principal partit de l'oposició, el Partit Laborista. Les divisions internes en el Regne Unit, que han sorgit no només a Escòcia i Irlanda del Nord, sinó també en altres constituencies, és a dir, en altres demarcacions electorals. Per tant, només pel Regne Unit hi ha sigut una bufetada, per dir-ho d'alguna manera, força important. Per no parlar de l'augment de la prima de risc, no ja d'Espanya, que també, sinó del propi Regne Unit, de la baixada estrepitosa de les borses, també de la borsa de Londres, i de la baixada de la lliura esterlina. Si voleu, després podrem continuar amb els efectes a Espanya i al continent. En general.
Sí, efectes que potser s'aniran veient quan passin aquests propers 3 anys, perquè es diu que el procés es culminarà en 3 anys. És curiós que el Regne Unit va molt ràpids quan hi ha eleccions i pren possessió de seguida el primer ministre, però en aquestes decisions tan importants no va la cosa tan ràpida. No serà demà passat la sortida.
Bé, el que passa és que jo crec que aquest tema, aquesta qüestió, està plantejant molts debats. Podríem parlar de la legitimitat democràtica, fins a quin punt doncs la democràcia es pot estendre fins a aquests àmbits. Jo crec que és un gest democràtic el de Cameron, potser molt precipitat, potser una mica utilitarista, però jo crec que el debat que s'obre ara és molt interessant a molts nivells. El món que tenim muntat és un món bastant d'establishment, de seguretats, de coses molt fixades, no? I realment, com ha comentat Alfons, vull dir, aquesta decisió imprevista fins i tot, podríem dir, pels que governen el món, no? Imprevista, poc estudiada, i farà repensar molts aspectes sobre els valors de la democràcia, sobre en què fonamentem l'estabilitat. Ara estem veient que, per una banda, el Regne Unit sembla que vol anar bastant a poc, almenys Cameron ha dit bé això pel setembre, i, en canvi, la Unió Europea, sobretot Merkel, sobretot el Juncker, volen que la cosa vagi molt ràpid. S'ha de tenir en compte un factor que s'ha comentat poc, i és que aquest segon semestre comença la presidència britànica de la Unió Europea.
Déu-n'hi-do, sí.
Que això no s'ha dit, però resulta que seran ells els que manaran.
Presidiran els qui se n'aniran després.
Exactament, i per això jo crec que alguns volen prendre unes mesures tan dràstiques i, atenció, tan poc, podríem dir fins i tot democràtiques, com treure el dret de vot dels britànics en el Consell, que això ja s'ha comentat. Diu, si aviat no invoquen l'article, el famós article 50, els triem la possibilitat de votar allà. Clar, per això crec que s'estan obrint molts debats, que jo crec que tindrem temps d'analitzar-los, i el que es demana ara és una certa, diguéssim, deixar-ho reposar una mica i que tots plegats mirem on estem.
Sí, potser, senyor Genescamp, més que el debat sobre legitimitat o no, la legitimitat no la discuteix ningú, és més el debat sobre si convé a una democràcia assumir tants referèndums quan els ciutadans també voten cada 4, o en el cas del Regne Unit, cada 5 anys. I després hi ha altres mecanismes de participació, com dèiem.
Jo em referia, bàsicament, és que una cosa és la democràcia nominal, i l'altra cosa és que crec que la democràcia està una mica malalta quan es produeixen fets com aquests, en el sentit de és representatiu, realment, els qui ens manen, els governs que ens manen, són representatius. Recordo que Putin li va dir una cosa a Cameron, que em va cridar l'atenció. Clar, venint de Putin es pot entendre. Diu, escolta, Cameron, tu per què convoques un referèndum si a tu no t'interessa? Clar, un rus, doncs evidentment, els referèndums només els convoca si li interessen a ell, sap que els guanyarà.
Sí, però també s'ha de dir que ho havia promès electoralment.
Per això.
I segurament el va ajudar a tenir majoria absoluta, perquè el tema de l'Europa és molt transversal entre els britànics. Els conservadors hi ha molts antieuropeus o euroscèptics.
Per això, però això és molt... És a dir, els matisos... A Anglaterra, que és el bressol de la democràcia, allà tenen molts matisos. Allà, per exemple, la disciplina de partit no la tenim. Allà tant els laboristes com els toris tenen de tota la gamma d'opinions sobre aquest tema del Brexit, depèn, diguéssim, de les constituències que deies tu. Per tant, segons els seus electors, tenen una opinió o l'altra. Això és democràcia.
Sí, per cert que avui Jeremy Corbyn, el nou líder laborista, ha perdut una moció de confiança entre els seus diputats, però per àmplia majoria, i diu que no vol dimitir, cosa que ens sona una mica aquí també, això de no voler dimitir. Però, senyor Vilabello, per completar la primera roda.
A veure, sobre el tema. Hi ha un fet... El Cameron l'ha convocat, el referèndum. I això és un fet irreversible. I l'ha convocat i ha sortit que no. Això ha sortit el LIF. Per tant, vull dir...
Això ja és així. Ja
no els pobles que ha expressat, potser no tenia per què, però si li pregunten i s'expressa, això és definitiu. Això no es pot anar enrere. Per tant, el poble s'ha definit d'una manera més legal, democràtica, clara... i rotunda, perquè la pregunta era clara i tot això. D'això ja en vam parlar, em sembla, sí, fa pocs dies, aquí, abans de que es produís tot això. En un moment que, a més, semblava que les estadístiques canviaven, perquè abans sí que semblava que el Brexit sortiria, després hi va haver durant una setmana que semblava que no. Però, bueno, ha succeït, i, per tant, això és irreversible. Parlar de que no calia que ho fes, potser no. Parlar de que si aquest tipus de democràcia és bo o no és bo, això seria una discussió que, no, a més, no ens portaria a cap lloc.
Sí.
Hi ha hagut el referèndum, i el referèndum ha donat la sortida. Aleshores, pues, aquí el que hem de pensar és què passarà. I ara què? Com jo em preguntava, no? I ara què? Què passarà?
Sí, sí.
I què els hi passarà amb ells? Bueno, amb ells s'ho han buscat. Jo dic en algun lloc que fora és fora i fora fa fred, no? Però és així. Sí. Ells s'ho han buscat. Vull dir, els hi donarem una bufanda, si fa falta, una bossa d'aigua calenta, el que faci falta. Però deixar-los entrar dintre a la calefacció, no. I això ha de ser... I, a més, s'ha de fer el més ràpid possible. Jo crec que...
No sembla que hagi de ser. Perquè avui, per exemple, que hi ha Consell Europeu, ens han arribat notícies en el sentit que hi ha tensions. Sí, sí.
Hi ha tensions.
Amb els britànics.
Per tant, el que ha dit, la Merkel, jo crec que no estic massa d'acord. No està ella massa d'acord amb la rapidesa. Els que estan més d'acord són Holanda i el Renzi. I el Juncker, d'entrada, també.
I França. De la Comissió
França.
I França.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Per tant...
És que...
Però depèn d'ells, eh? Encara perquè no... depèn d'ells. Mentre ells no presentin la sol·licitud, no es pot començar res.
Hi ha una clau molt important, i és que el primer ministre britànic el mateix divendres anunciava que plegava a l'octubre perquè ell no es considera adequat per pilotar aquest procés, exacte, per negociar. Sí, senyor Genescà.
Seguint amb les paradoxes, és a dir, no només els britànics presidiran, diguéssim, la Unió Europea, sinó que pot ser que quan s'hagi de prendre aquesta decisió, el successor, podria ser que el successor del Cameron fos un contrari al Brexit. En qualsevol cosa, dius, això sí que és un joc de teatral que només els anglesos, la pàtria del Shakespeare, ho poden fer. És a dir, que està, diguéssim, ells han de gestionar una cosa en la qual no hi creuen. Ara, jo voldria destacar unes altres paraules que va comentar el Papa, també a propòsit de...
En l'avió de tornada d'Armènia, va parlar de les divisions, sí, i de Catalunya i Escòcia.
Sí, i va dir un concepte, diu que sempre és millor, ell sempre prefereix millor la unitat al conflicte, i diu que, en tot cas, el que hauríem de plantejar és...
La sana desunió, deia.
Exacte, i diverses formes d'unió. És a dir, que l'unió, potser tal com l'hem entès ara, és una unió que és molt, molt fèrrea, i aquesta unió s'hauria de relaxar pel que fa segons, diguéssim, quins principis, diguéssim, legislatius, cosa que jo entenc que és difícil d'entendre per segons quins països, per una mentalitat, sobretot Alemanya, és bastant més difícil d'entendre, s'hauria de suavitzar, però per intentar afavorir la unió. És millor tenir un Regne Unit a prop que lluny. a més, és que hi ha coses que són difícils de desfer.
Potser el tindrem més a prop ara que surt de la Unió Europea que no pas quan estava dintre incòmode, vol dir això? I potser el papa també es refereix a això.
Sí, no sé si es complirà aquesta,
ja veurem, no?
Aquest desiderata. Però, en qualsevol cas, sí que s'obre el que molts analistes van preveient des de fa molt de temps, és a dir, que una unió a diverses velocitats altrament seria impossible. És a dir, no pots cohesionar països tan diversos com Xipre i el Regne Unit o Espanya i Lituània. Llavors, hi ha d'haver-hi una certa harmonització, però també una diversitat en la Unió, que de l'altra manera també és el lema de la Unió Europea. Jo crec que ara els britànics el que estan jugant és a una cosa en la qual són mestres, que és l'art de negociar. La prova que ha sigut probablement un error democràticament acceptat, però un error per ells mateixos, és que ara volen anar més lents. Ep, cuidado, sí, sortim de la Unió Europea, però fent valdre els nostres drets i intentant negociar al màxim per el Regne Unit, la qual cosa és lògica, però cuidado, no ens accelerem massa. Aquesta és la prova de que no està tan clar que la Unió Europea sense el Regne Unit, o sobretot el Regne Unit fora de la Unió Europea, sigui quelcom de positiu per al propi Regne Unit. La Unió Europea, molts líders, és veritat, hem parlat dels matisos entre la senyora Merkel, el president Hollande, etc. Esclar, la Unió Europea es pot refer amb condicions de certesa. I aquestes condicions de certesa, amb un Regne Unit que està amb un peu a dintre i un peu a fora durant 2 o 3 anys, doncs, home, sempre costa una mica més. D'aquí que això s'esclareixi el més aviat possible. Oi que diem que per Espanya volem que es formi un govern el més aviat possible i que no triguem 7 mesos, 8 mesos, amb un govern en funcions? Doncs passa el mateix a la Unió Europea.
Sí, doncs queda aclarit. És per això també la línia del que vostès deien, que ens ha semblat oportú dir al principi que unitat no vol dir uniformitat ni assimilació, però diversitat tampoc ha de ser divisió constant, i potser aquest és el fons del que volia dir el papa Francesc quan alertava des de l'avió de tornada d'Armènia a Roma davant del perill de les divisions, no? Aquest perill de les divisions i dels enfrontaments com en el passat. Bé, precisament Josep Vilabelló ha escrit diversos articles últimament sobre el Brexit, i hi ha un últim en què vostè parla, per exemple, de la política exterior europea, que fins i tot, diu vostè, que es podria veure beneficiada de la sortida del Regne Unit, o podria ser
sí,
més còmode.
Sí.
Per què ho diu?
Amb això no estic absolutament segur, no? O sigui, el Regne Unit ha tingut i segueix tenint i seguirà tenint una relació especial amb els Estats Units.
I ha estat una veu discordant.
Llavors, decantava la política europea a una política massa atlantista, amb les entrecometes d'atlantista dissenyada per Washington. Aleshores, jo crec que això alliberarà d'alguna manera i farà que la Unió Europea pugui tindre una veu més respectada en els altres països, en el sentit de que no veuran el gegant americà, que segueix despertant antipatia. I aquí en som conscients. Aquí, a Catalunya, encara hi ha gent antiamericana. I n'hi ha, i n'hi haurà. Pues, això es desperta per tot arreu. I aleshores, la Unió Europea, sense la Gran Bretanya dintre, podrà tindre una veu més equilibradora entre Orient i Occident. Vull dir que a mi em sembla que això sí que la pot beneficiar.
Tant de bo. Tant de bo. Jo el que dius ho veig, per exemple, en el cas d'Ucraïna i amb la relació amb Rússia, on el principal factor de pressió ha sigut el Regne Unit, inspirat per la política nord-americana. I això ha portat a Ucraïna a decidir entre el blanc i el negre, i aquest blanc i negre en un territori que és de frontera i necessàriament gris ha portat probablement o ha accelerat els trencaments que hem conegut, la invasió de Crimea, etc. O sigui, jo ho veig en aquest exemple. En altres no ho sé, però en aquest sí.
Aquest exemple, jo el poso a l'article, n'estic parlant, sí, de l'entrada forçada dels països de l'antic pacte de Varsovia a la OTAN. Això és una provocació. Això és una provocació a Putin, no? I, per tant, vull dir, aquí sí. En altres casos, home, amb els conflictes de l'Extrem Orient, segur que no. Home, podem anar-hi i podem parlar Europa, em refereixo a la Unió Europea, com una persona neutral i tal, més respectada, per tant, però també més desconeguda. I el que jo dic és que, a més, la Unió europea, continental, li direm continental, a la que sí. queda...
Quedarà Irlanda. Quedarà Irlanda.
Irlanda, i Xipre, i Malta.
Sí, sí, és curiós que Irlanda...
Els irlandesos...
Quan Irlanda és l'illa més occidental sí. d'Europa.
No, continental.
Sí, ja ens hem entès,
Té que reforçar les seves forces armades. I això també ho deia aquí, no? Perquè un és respectat no solament pel tamany, no solament per l'economia, no solament per la quantitat d'habitants, sinó per la seva força, la seva força armada. I això, encara que no estigui bé de dir-ho, i avui dia sigui...
És políticament incorrecte.
Exacte, políticament
a part que no ens agraden les guerres, a ningú li agraden les guerres.
Però és igual, ja ho deia el romà, no? Si vis passen parabellum, no? Si vols la pau, prepara les teves forces armades.
La teva defensa, en definitiva, sí, sí.
I bé, jo crec que això és necessari, i a Orient Mig té molta cosa que dir, també. Uh-huh. A més de la part de l'Europa Oriental.
Encara, Gabriel, jo n'escap.
Sí, a mi em preocupa, bàsicament, el debat intern que això generarà dintre la Unió Europea. Perquè, és clar, estem parlant molt, diguéssim, de que pobra Gran Bretanya, que en quedarà molt malparada, la força que pugui tenir la Unió Europea fora, però a mi em preocupa el debat intern i, sobretot, què volem que sigui la Unió Europea. Perquè, per una banda, també es diu... que la presència del Regne Unit feia com una mena d'àrbitre, si és que es pot dir així, entre Alemanya i França. Recordem que els grans problemes d'Europa els dos últims darrers segles han estat protagonitzats per França i Alemanya, l'Europa continental. Països com els Països Baixos, Holanda o Dinamarca eren bastant pro-britànics en aquest sentit, i per tant aquests pot ser que ara es vulguin desmarcar d'un club en el qual doncs, no se sentin tan ben representats. I, per altra banda, veus que dintre Europa comencen unes certes pugnes pel poder, perquè, clar, hem creat una Europa econòmica i de mers interessos. Ara ja diuen, bé, no és que Frankfurt aspira a ser la nova City de Londres, o que Catalunya doncs, ja se'n volen portar a l'Oficina Europea del Medicament, que té la seu a Londres. Clar, jo llavors em pregunto, què volem que sigui Europa? Perquè el que és evident que quan hi ha eleccions europees a Catalunya i a Espanya, el tant per cent de participació escassament arriba al 50%, i la gent se sent molt poc representada amb aquesta Europa.
Sí, la sensació que ens dona, efectivament, ha tractat el senyor Genescà ara un tema molt important, i és que la sensació que tots tenim és que a les crisis que va acumulant Europa ara se n'afegeix una. Aquesta és una mica una sensació planera del poble a Catalunya, a Espanya i a Europa en general. Només faltava això, ara se'ns en van els britànics.
Sí, però seguint amb el que deia en Gabriel, justament la paraula crisi en grec significa moment de canvi, però també moment d'oportunitat. Jo crec que ara és el moment en què aquells que creuen que una major integració europea val la pena es manifestin per intentar definir aquest model del que parlaven. Jo crec que això és important. I aprofitar aquesta oportunitat. Potser no serem 28, serem 27, però aquests 27 jo crec que tenen l'oportunitat única d'avançar en aquest gran debat perenne de la Unió Europea, que sempre ha sigut ampliar territori versus aprofundir continguts. Jo crec que ha arribat el moment d'aprofundir continguts, de consolidar aquesta força.
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat l'economista Alfons Calderón, el filòleg Gabriel Genescà i el també economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Abelló. Bé, quins problemes interns pot tenir el Regne Unit i pel que fa també a la seva relació amb Irlanda? Perquè ja es comença a parlar, des d'Escòcia, per exemple, hi ha propostes, tenint en compte que Escòcia va guanyar el sí a la permanència i no a la sortida, es parla de la possibilitat de forçar un segon referèndum sobre la independència d'Escòcia en un futur no gaire llunyà, o bé que Irlanda també pugui votar la seva reunificació. Irlanda, recordem que és una illa dividida entre Irlanda del Nord, l'Ulster, que pertany al Regne Unit, i l'altra Irlanda, la resta, que és el país. Quin pot ser també el paper d'Irlanda ara en aquesta nova situació? Pot agafar més pes Irlanda, que és un país que no té un pes com és el Regne Unit? Bé, senyors, moltes preguntes sobre només en aquelles dues illes poden passar moltes coses ara.
Serà un laboratori, diguéssim, de veure què pot passar. Clar, jo diria que les illes britàniques, en general, són almenys el formalisme democràtic, potser no tant la democràcia, però el formalisme democràtic està molt accentuat. I és per això doncs, que et surt la primera ministra d'Escòcia, diguéssim, i et diu que bé, que potser una decisió com aquesta hauria de passar també pel Parlament escocès i aprovar-se allà, perquè Escòcia, números en mà, doncs s'ha vist que és almenys el 60 o el 70% anti-Brexit, és a dir, pro-europeista. Per tant, això pot valer per anticipar un altre referèndum.
I reclama una sobirania, perdoni, d'Escòcia per decidir això, no?
Sí, sí.
Quelcom similar, podríem dir, de la ciutat de Londres i del seu alcalde.
Exacte.
Per cert, musulmà, però favorable a la Unió Europea. És curiós.
Sí, sí, recentment elegit un alcalde laborista, efectivament, sí.
Sí, perquè el que va marxar precisament era el que...
Era el contrari.
El contrari.
Sí, sí, sí.
Els alcaldes no ens en fiem gaire. Quan se volen passar a la política nacional. I no ho dic per ningú, eh?
Amb tot el respecte, eh? Per cert que Jeremy Corbyn se'l critica, ell era teòricament europeista, però se l'acusa de no haver estat prou ferm a l'hora de defensar... No haver-se implicat prou, vaja, és curiós, eh?
És que jo crec que el que comentàvem abans, i no es pot dir, és a dir, ni els conservadors ni els laboristes tenien una postura molt clara a favor o en contra. Això a Espanya és impensable. Hi hauria el PP que tindria una postura i el PSOE que en tindria una altra. Però aquest matís, clar, han de jugar molt, potser per això són els reis de la diplomàcia, que alguns, allò, el cinisme i la diplomàcia potser són dues cares d'una mateixa moneda, però han de jugar molt a la diplomàcia perquè ja saben que segons què diguin a Londres hi haurà un votant del mateix partit Tory o del mateix partit laborista a Leicester que opinarà tot el contrari. Per tant, han de jugar una mica això al teatre.
Precisament Cameron, si ho recorden vostès, quan va anunciar la convocatòria del referèndum abans de les últimes eleccions, em sembla que inicialment ni tan sols va revelar públicament quina opció defensaria ell. És curiós, això, eh?
Ja, sí.
Després ja va dir clarament que sí, que defensaria la permanència.
Hi ha diverses veus que han acusat a Cameron d'irresponsable pel que dèiem abans, no?, de l'exemple de Putin, de la conversa entre Putin i Cameron. Justament, irresponsable perquè va proposar quelcom, que era el referèndum, que la ciutadania britànica no li demanava com a una de les principals preocupacions que tenia sobre la taula. La desindustrialització, l'atur, l'estatus de la City de Londres, eren preocupacions als britànics, però Europa, bé, no era una preocupació. Hagués pogut no fer-lo, però és veritat, no parlem del passat, parlem del futur. Jo crec que, de cares al futur, tard o d'hora la Unió Europea trobarà una solució de compromís amb el govern britànic, fora de la Unió Europea, i jo crec que és possible. A nivell arancelari no crec que hi hagi masses problemes, perquè el mateix passa amb Suïssa, que no està dintre la Unió Europea, amb Noruega, amb Islàndia. A nivell arancelari jo crec que no serà el problema. El problema serà, potser més, a nivell de normatives tècniques. Serà, per exemple, a nivell de la negociació de tractats internacionals. Perquè fins ara els tractats internacionals comercials, econòmics, els negociava la Unió Europea. Ara els haurà de negociar Londres per separat de la Unió Europea. Aquí hi ha més dificultats. Així ho ha expressat l'Organització Mundial del Comerç recentment.
Caldrà que hi hagi un tractat, no? Un
exacte,
acord comercial.
Exacte, exacte, separat a part. Aquests són determinats problemes que hi haurà, però es trobarà una entesa. Es trobarà
una entesa. Mantinguem l'esperança, aquesta és la...
No, l'entesa sí que es trobarà, sí. Però és complexa, eh?
Molt.
O sigui, sí. Ells porten 40 anys més que nosaltres.
Sí, saben, no? Sí, sí, des del 73.
I hi ha molta legislació interna que no existeix, perquè la legislació europea regeix en el país i, per tant, ja no tens que fer-la. Ara, en aquests moments, o tindran que dir, que igual està en contra del seu esperit d'això, de dir, aquella legislació europea l'agafem, o tenim que començar a legislar i començar a portar paquets i paquets de legislació, perquè si no, no hi haurà legislació.
Bé, el Brexit comença a debatre's, avui hi ha Consell Europeu, sortiran segur molts comentaris, moltes veus en els propers mesos i potser en els propers dos anys, però una última qüestió a Josep Vilabelló, a Alfons Calderón i també a Gabriel Genescà, és de quina manera ens pot afectar a nosaltres, els catalans, els espanyols, la resta d'europeus, aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea, perquè hi havia una certa preocupació, per exemple, espanyols que estudien a Londres, etc, o que treballen,
mira,
britànics que viuen aquí, també.
Per començar, la baixada súbita de la lliura esterlina farà que menys turistes britànics vinguin a les nostres costes aquest estiu. Això per començar. El que tu deies, el Regne Unit és el tercer país en nombre d'immigrants censats legalment a Espanya. Per tant, l'efecte és important. Crec recordar que el Regne Unit és un dels principals, no m'atreviria a dir el primer, un dels principals països receptors de la migració espanyola. Clar, aquí sorgeixen incerteses. Evidentment, no tiraran tota aquesta gent a fora de la nit al dia. Això no, no passarà. Però, bueno, hi ha petites incerteses.
No, aquí crec que, precisament en aquest moviment de persones, és on menys problemes hi haurà. Les incerteses són les patirem les mateixes que, està, que, va, que estan patint totes les nacions europees i totes. A mi, en aquests moments, hi ha una cosa que, a més, l'han anunciat tots dos, molt curtament, és que quin model volem tenir? Perquè aquí s'està discutint massa si estan els anglesos dintre, estan els anglesos fora, i no s'està discutint, com deia l'article del Francesc Reventós de l'altre dia, que jo comentava, que defensava que els sortissin, què és? Serem una sopa social o no?
Aquesta és la qüestió.
Això és molt important. Jo estic a favor.
Doncs ens apuntem això i esperem que Europa redreci la seva construcció. Això és important. Gràcies, Gabriel Genescà, Josep Vilavelló i Alfons Carles.